Quina relació tenen el flamenc i la intel·ligència artificial?
Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.
Un estudi publicat fa pocs dies aplica processament del llenguatge natural i aprenentatge automàtic a les lletres del flamenc, descobrint com es distingeixen els diferents pals del gènere a través del llenguatge. En parlarem avui amb un dels impulsors de l'estudi, Pablo Rosillo Rodés, expert precisament en l'aplicació de models físics i computacionals a l'estudi de fenòmens socioculturals i lingüístics. I seguirem parlant avui d'intel·ligència artificial, però des d'una altra perspectiva, l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, juntament amb el Centre d'Estudis Avançats de Blanes, ha desenvolupat un nou marc d'intel·ligència artificial que podria revolucionar la manera com observam i protegim les praderies de posidònia oceànica. El model, anomenat CAMEL, utilitza tècniques d'aprenentatge profund aplicades a imatges satel·litàries d'alta resolució per detectar i cartografiar automàticament aquesta planta. Abans de començar, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada, per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui seguim parlant de dietes. Parlam de la dieta cetogènica o dieta keto, que durant els darrers anys ha aconseguit milers de defensors arreu del món.
La nutrició cetogènica per als principiants consiste en simplement disminuir la quantitat de carbohidratos, que consistiria en disminuir los ultraprocesados, lo que no sirve de nada consumir para el ser humano, arroz, pan y todo lo demás consistente en hasta tubérculos, granos, lo reducimos durante un cierto periodo y esto en la sangre lo que va a pasar es que disminuyen los niveles de insulina y el hígado lo que hace es aumentar su uso de grasa para producir energía. Es así de simple.
Aquest influenciador ens ho explicava, la dieta keto es basa precisament en la reducció de carbohidrats i l'augment dels greixos, una tècnica eficaç per aprimar-se, però que, segons els experts, no es pot allargar en el temps. Diversos estudis apunten que aquest tipus de dieta s'associa amb un augment del colesterol LDL, el conegut popularment com el colesterol dolent, així com arteriosclerosi i major risc de malalties cardiovasculars. De fet, en parlava a xarxes el doctor Aurelio Rojas, cardiòleg i també influenciador.
Nueva investigación reciente sobre la dieta keto o baja en carbohidratos y el riesgo de problemas de corazón. Esto es lo que tienes que saber. Para quienes no me conozcáis, soy Aurelio Rojas, soy cardiólogo y me dedico a ayudar a personas como tú a evitar que un día acaben aquí, en el hospital. Así que si este vídeo te aporta valor, dale a me gusta y compártelo, porque puede ayudar a muchas personas que hoy creen estar cuidándose y quizá no lo estén tanto. Atento, este trabajo fue publicado en JACC y analizó los datos del United Kingdom Biobank, una de las mayores cohortes poblacionales del mundo. ¿Y qué es lo que los investigadores descubrieron? Pues que las personas que seguían una dieta keto baja en carbohidratos y alta en grasas presentaron, atento, un aumento significativo del colesterol LDL, un aumento de ApoB, el marcador más relacionado con la aterosclerosis, y lo más importante y sorprendente, más del doble de riesgo de infarto, ictus u otros problemas cardiovasculares durante casi 12 años de seguimiento. Esto ocurrió incluso en personas aparentemente sanas, donde además, cuidado, la hipercolesterolemia severa fue casi el doble de frecuente. Y aquí viene la clave, que es lo que casi nadie te explica. ¿Cuándo ha visto la ciencia que la dieta keto o baja en hidratos puede ser útil para el corazón? Pues a corto plazo, en contextos muy controlados como la pérdida rápida de peso y en algunos pacientes con resistencia a la insulina solo durante fases puntuales. ¿Y dónde empieza el problema? Pues cuando se mantiene durante años, cuando se basa en un porcentaje elevado de grasas saturadas y cuando dispara LDL y ApoB en la analítica. Es decir, cuando se vende como saludable para todos. Para todos es la dieta mediterránea. Esa sí es sostenible y exactamente lo que tu corazón quiere para estar fuerte y feliz durante toda la vida.
Idoi, ja ho sabeu, per moltes dietes miraculoses, la recomanació, com sempre, és el que ja sabem, la dieta mediterrània. I encetam la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak, tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla de la irrupció de la intel·ligència artificial també en el món de l'art.
Ara mateix el debat de la IA al món de l'art està molt, molt interessant perquè ja començam a definir els ambients o la part de les obres que estan generades i quines se poden generar, o si realment és interessant emplear la IA en el món de l'art, no? I és que tant el món de la música com el de la pintura digital o l'animació o el vídeo o el dibuix, tots tenen grandes eines per fer coses que, bé, abans fèiem més temps o duràvem més temps per fer-les o teníem problemes per resoldre qualque cosa. I és que aquesta locura per la immediatès, pues sí, ens fa que tirem d'IA per segons quines coses, no? Però ara el debat s'ha centrat un poquet més en el món de la música perquè una de les principals plataformes de streaming, Spotify, ha hagut de llevar del catàleg 87 milions de cançons que estaven fet en via. I no és que sigui un problema emplear IA o no emplear-la, és que la IA, quan es tracta d'una IA generativa, tant de música com d'imatge, està recurrint a un catàleg enorme, un catàleg infinit de tot el que ha creat el ser humà i ha posat a internet per generar aquest nous continguts, no? I llavors, si està generant algo basat en una cosa que ja s'havia fet, pues, s'hauria de reclamar els drets d'autors i això és una cosa totalment impossible, no? Llavors, en totes aquestes plataformes de streaming de música, que és un debat super interessant perquè realment el món de la música té molt que dir i posicionar-se al respecte, han sorgit noves declaracions i noves notícies aquesta setmana, justament. I és que una de les plataformes més interessants a nivell musical, que es diu Bandcamp, pues ha dit aquesta setmana que prohibiria totalment, ja no parcialment, sinó totalment, la música feta amb intel·ligència artificial.
I d'aterrar en el món musical relacionat amb aquesta intel·ligència artificial i concretament en aquesta plataforma de promoció per a artistes independents i també que funciona també com a botiga online de música. En Pato ens en conta més detalls.
I bé, si no coneixeu Bandcamp, és una aplicació, també funciona al navegador d'internet, és una aplicació que és molt, molt lucrativa i molt interessant per als artistes musicals de tot tipus, no? És una plataforma a la que no intervenen les marques, ni hi ha empreses privades manipulant les llistes, ni algoritmes. És tot un coneixement de la música molt natural i molt per gèneres i de músics a músics, no? Qui tingui un grup de música, pues, pot posar allà el seu àlbum, pot vendre les cançons i també pot vendre merchandising físic. O sigui que és una plataforma que actua tant com distribució musical per poder escoltar la música, com també un punt de venda per als músics. I realment és de les més justes que hi ha, perquè els músics les bandes rebren pues, quasi el 95% dels top bets de les ventes. Aquest dia és el Bandcamp Friday, que és el primer divendres de cada mes, tenen aquestes vendes que quasi tot el que se recauda va en els grups, i normalment la plataforma es queda amb un 15% o un 20% de lo que es ven allà, depèn de les condicions, no? I és que és una de les millors maneres no només d'apoyar en els grups de música, sinó també de conèixer música nova sense que estigui embrutada per aquest algoritmes manipulats de les grans, de les més grans, no? Tenim com a alternativa a Spotify la plataforma Tidal, que també és un poquet més lucrativa per als músics, i és veritat que hi ha un poc de guerra per això, perquè les polítiques de Spotify cada vegada són pitjors i sobretot pues que dediquen els dos Bs a inversió armamentística, inversió de guerra, en comptes de donar-li més diners en els músics i bandes, no? Així que ja sabeu, teniu aquestes dues alternatives per escoltar música, per comprar música i per apoyar les bandes.
Codi Beta. Anna de la Salut.
I de Tres Ràdios Esport.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta troba radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Codi Beta. Anna de la Salut.
Com es relacionen la intel·ligència artificial i el flamenc? I un nou estudi publicat recentment aplica processament del llenguatge natural i aprenentatge automàtic a les lletres del flamenc, descobrint com es distingeixen els diferents pals del gènere a través del llenguatge. Més enllà dels ritmes i les tonalitats, els investigadors han analitzat un corpus de més de 2.000 lletres de cançons de flamenc i han aplicat un mètode d'aprenentatge automàtic que utilitza mètriques basades en freqüències de paraules. D'aquesta manera, poden predir la categoria d'un text i poden categoritzar les cançons en aquests diferents pals. És a dir, basant-se únicament en el contingut lèxic, aquest estudi pot distingir i classificar un tango, una solea, una taranta o un fandango. Aquest estudi no només complementa la recerca qualitativa tradicional, sinó que també contribueix a l'exploració de l'evolució del flamenc a través de mètodes basats en dades. De tot plegat, avui en parlam amb Pablo Rosillo.
Pablo Rosillo Rodas és físic per la Universitat de València i màster en física de sistemes complexos per l'Institut de Física i Sistemes Complexos de la Universitat de les Illes Balears. La seva investigació se centra en l'aplicació de models físics i computacionals a l'estudi de fenòmens socioculturals i lingüístics, com el contacte entre llengües, les ideologies lingüístiques i, més recentment, l'anàlisi computacional del flamenc.
Pablo Rosillo Rodas, benvingut a Codi Beta. Moltes gràcies per atendre la nostra telefonada d'avui.
Hola, muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Me hace muchísima ilusión hablar de flamenco y de mi trabajo aquí en la Ràdio Balear.
Vinga, conta-mos, idò. I quan pensam en flamenc, clar, solem pensar en compàs, en guitarra, en bou, però no pensam en dades, no? Com arriba un físic computacional a analitzar lletres de flamenc amb intel·ligència artificial?
Pues la verdad es que has hecho una introducción estupenda con las técnicas que utilizamos y todo, y es básicamente la manera en la que hemos llegado a analizar el flamenco desde la física. Cogemos herramientas que llevan mucho tiempo utilizándose para analizar, en este caso hemos hecho nosotros, textos, y las hemos aplicado a las letras del flamenco. Esto que hemos hecho nosotros no es la primera vez que alguien estudia de manera computacional el flamenco. Uh-huh. Se han hecho con anterioridad estudios del compás, que como sabemos los diferentes palos del flamenco tienen diferentes tipos de compás, estudios de, como bien has dicho, la tonalidad de los diferentes palos, de las diferentes ramas, pero las letras se quedaban en antologías o recopilaciones de letras históricas por parte de flamencólogos y folcloristas, y no conocíamos ningún estudio computacional de esas letras. Entonces yo estoy haciendo el doctorado en el IFISC, sí, sobre complejidad en el uso del lenguaje, y desde la física aportamos herramientas de análisis matemático y algoritmos de inteligencia artificial para detectar patrones en letras. Y eso hemos hecho con los palos del flamenco.
Hem mencionat alguns d'aquests pals, però quants n'existeixen, Pablo?
Buf. A ver, si tenemos en cuenta todos los palos principales y todas sus variedades, porque un palo puede tener lo que se llaman variedades personales, porque un cantaor diferente de una cantaora que viene de otro lado cantan un palo de manera distinta. También puede tener variedades locales, porque las bulerías no se cantan igual en Jerez que en Sevilla. Pues todo esto hace que estemos hablando de más de 500 palos diferentes que se podrían estudiar.
Uh-huh. Vosaltres heu fet feina amb més de 2.000 lletres. Explica'ns una miqueta, perquè dins tot aquest material, tots aquests diferents pals, gèneres, subgèneres, hi ha molt de material. D'on heu tret aquest corpus? En què vos heu basat? No sé si heu delimitat una miqueta.
Sí, hemos tenido que limitar un poco, porque el corpus lo hemos obtenido por parte de un aficionado que se llama Norman Kliman y que ha transcrito, él y compañeros suyos, muchas canciones de flamenco, porque algo que pasa con el flamenco es que es muy de nicho y no hay tantos recursos como puede haber con otras tradiciones musicales, como puede ser la música clásica, el pop, el rock o los ritmos latinos. Entonces hemos tenido que tirar por ahí, hemos tenido que buscar un corpus de un aficionado. Y estas letras eran unas 3.500 letras, pero no todos los palos estaban bien representados. Los palos más populares o más conocidos, como pueden ser las bulerías, los tangos, la soleá, las seguidillas, las alegrías, estos tenían muy buena representación en el corpus, uh-huh, pero luego teníamos otro tipo de palos, como los fandangos de Huelva, las saetas, las cañas, pues que no había casi letras de ellos. Entonces hemos tenido que restringirnos a los 8 palos más poblados en el corpus, porque si no, con el resto no podíamos hacer mucha estadística ni sacar conclusiones en las que pudiéramos confiar.
I una de les conclusions més potents, ho dèiem, a les quals arribau, és que només amb el lèxic ja podeu distingir aquests pals amb molta precisió. Això és una cosa que ja sabíeu, que vos esperàveu o vos ha sorprès?
Pues eso es una cosa que en el saber popular, en la cultura popular del flamenco, sí que se sabe que cada palo se canta de una manera, no solo musicalmente, sino también en el léxico.
Claro.
De hecho, hay variedades locales de estas que hemos comentado que se diferencian entre sí solamente por el léxico utilizado, por hacer referencia a determinados sitios y tal. Pero no había un estudio sistemático que hubiera cuantificado si realmente esto es así. Porque hasta ahora estos estudios eran pues de personas que con su visión subjetiva, muy formada y de mucha calidad, pero subjetiva y humana, habían llegado a ciertas conclusiones. Nosotros lo que hemos hecho ha sido cuantificar que efectivamente los palos del flamenco se pueden distinguir únicamente por el léxico, y entonces esto abre otra vía de estudio computacional del flamenco, de obtener información a partir de sus letras. Y si bien no es un campo de estudio totalmente nuevo, porque el flamenco lleva estudiándose desde las humanidades y la folclorística desde hace muchos años, sí que es un complemento muy interesante para estudios que ya existen. Es como una nueva vía de estudiar estas cosas.
Clar, perquè vosaltres detectau paraules i camps semàntics característics segons el pal. I què ens diu cadascun d'aquests pals quan els mirem amb aquesta lupa computacional? Parlàvem que ja sabem, no? Popularment se sap que un fandango xerra d'unes coses o se pot relacionar amb un tipus de temàtiques, una solea amb unes altres, no?
Sí. Sí, efectivamente, nosotros básicamente lo que hemos hecho ha sido buscar patrones. Es que claro, no es lo mismo buscar patrones en un cuadro que vas a ver en un museo o en un poema que lees, que buscar patrones en una colección de 2.000 letras con orígenes distintos. Para eso tenemos que aplicar las técnicas computacionales que hemos aplicado. Y los resultados que obtenemos, pues algunos tienen sentido, coinciden con nuestra intuición, que sería, pues como bien has comentado, la familia de la soleá, las seguirillas y tal, que es lo que popularmente se refiere como los palos más puros, más gitanos, más profundos, más históricos, pues efectivamente estos palos siempre suelen tratar sobre temas muy abstractos y muy profundos, como el sufrimiento, la libertad, la camaradería, todas estas cosas. Y luego hay otros palos, como las alegrías, que hablan de, suelen hacer muchas referencias a la región de Cádiz. Los tangos tienen muchas escenas costumbristas y relacionadas con el amor. Pero algo importante es que esto no significa que esos palos hablen solo de eso. El flamenco, en todos sus palos, habla de todos los aspectos de la experiencia humana, de la alegría, del sufrimiento, del amor, del desamor, de la muerte, de todo. Pero cada palo lo hace de una manera y para algunos palos, algunos temas, son más característicos.
Interessant aquesta anàlisi, aquesta divisió, aquest sabre que passa, com classificam aquestes cançons només amb el lèxic. Ho dèiem, han fet feina més de 2.000 lletres, però et volíem demanar, Pablo, com ho feis, com es transforma aquesta lletra de flamenc en dades perquè un ordinador la pugui analitzar?
Pues mira, esto viene, claro, la gente dice, ¿un físico qué hace analizando esto? Pues precisamente un matemático o un físico, en conjunto con las humanidades, la literatura, el estudio del folclore y tal, tiene una intuición que es muy valiosa para cómo se representan las letras en un ordenador, porque un ordenador de por sí no sabe leer. Entonces tienes que representar la letra de una manera matemática que el ordenador entienda. Y para eso nosotros utilizamos vectores, que son unos conceptos matemáticos que son como si fueran un tren con muchos vagones. Entonces, cada vagón del tren es una componente del vector y el tren va hacia un sitio determinado y el sitio hacia el que va el tren lo determina lo que llevan los vagones del tren. ¿Vale? Entonces, así representamos nosotros las letras del flamenco como vectores cuyas componentes son cuánto aparecen cada palabra en esa letra. Aplicamos una serie de métricas, no solo contamos cuántas veces aparecen, sino que le pasamos una serie de ecuaciones y de medidas, y al final el ordenador lo único que está haciendo es comparar vectores. El ordenador solo ve matemáticas, pero esos objetos matemáticos representan documentos con significado y con cierto uso del léxico. Entonces, una vez tú ya representas las letras como un vector, puedes hacer uso de todas las herramientas que tiene la física, las matemáticas y las ciencias de la computación para estudiar clasificación de vectores, para estudiar similaridad entre vectores. Lo que pasa es que ahora, en vez de ser objetos matemáticos que son vectores y ya está, pues representan letras. Pero esto también se hace con imágenes, se hace con sonidos.
Pablo, també reconstruïu un arbre de relacions entre pals. Explica'ns què és i com funciona aquest arbre.
Sí, esto está muy relacionado con lo que acabamos de hablar,
sí.
Porque una vez ya sabemos medir la similaridad entre letras de flamenco, podemos también medir similaridad entre palos del flamenco. Ya que tenemos el léxico que caracteriza a cada palo, pues vamos a ver cómo de parecidos son los palos entre sí y podemos establecer como una serie de relaciones léxicas entre los diferentes palos. Y ahí obtenemos una imagen que es un árbol muy bonito donde cada rama responde a criterios de métrica y de léxico. Por ejemplo, hay una rama que junta las bulerías con la soleá y con las seguidillas. Y esto es muy interesante porque estos tres palos tienen un compás de 12 tiempos, eso ya es algo que tienen en común. Se sabe que, o al menos se piensa que las bulerías son una evolución de un final de la soleá, o al menos es una teoría que existe, y eso ya las relaciona. Y además, tienen relación léxica entre sí, porque si no, no aparecerían juntas. Luego hay otra rama, que son los tangos y los tientos, y esto sí que se sabe que los tientos son una evolución de los tangos, una modificación que hace que el compás sea un poco más lento, las letras son muy parecidas, hay melodías características. Entonces, claro, todo esto lo podemos visualizar yendo solo a las letras, pero solo mirando las letras, este ordenador que no tiene ni idea de música, porque solo está mirando letras, ya nos está dando un montón de información. Y es un caso curioso, por ejemplo, el de las malagueñas y los fandangos, que son todos del grupo de los cantes de Málaga y hay como una diferenciación entre los fandangos y las malagueñas, pero a veces no está muy clara, hay diferencias de melodía, de tonalidad, pero ya solo con las letras ya nos está diciendo el algoritmo, oye, aquí los fandangos y las malagueñas tienen algo que ver. Así que yo te las pongo aquí en esta rama, solo mirando las letras.
Hi ha una qüestió que sempre pesa en el món del flamenc, que és allò de no rompre la puresa, no? Fa anys que s'arrossega aquest debat. Vosaltres heu notat qualsevol canvi amb el pas del temps en aquestes lletres analitzades que pugui mostrar una evolució en aquest sentit? Que pugui veure que de qualsevol manera hi ha hagut un moment d'obertura?
Pues eso sería muy interesante observarlo, porque nosotros lo único que hacemos es observar lo que pasa. Y la limitación que tenemos son los datos que observamos. Las técnicas las tenemos. De hecho, con otras tradiciones musicales se ha visto la evolución del vocabulario, de la innovación en la música y todo. Lo que pasa es que el flamenco, como comentábamos al principio, es un género muy de nicho. Hay muy pocos recursos para investigación del flamenco, datos en formato que sea sencillo analizar. Entonces, las letras que nosotros tenemos son prácticamente todas del siglo XX. Así que no podemos ver, porque en el siglo XX hay una gran tradición muy homogénea de los temas que se tratan en las letras, de los tablaos, de los festivales, hay una tradición muy fuerte. Y no podemos ver un cambio que podría haber habido, por ejemplo, con respecto al siglo XVIII, que ya se empiezan a ver algunos rasgos del flamenco en documentos históricos, siglo XIX, o cómo está cambiando el flamenco actualmente. Porque no tenemos los datos necesarios. Però si los tuviéramos, las técnicas están ahí esperando a aplicarse.
I aquest mètode també es podria aplicar no només a altres tipus de preguntes, no? De qüestions dins del mateix flamenc, però sinó també a altres tipus de música, siguin tradicionals o altres formes de cultura oral. O sigui, aquest model es pot traslladar també, creus, per altres investigacions?
Claro, totalmente. Este modo de trabajar y estas técnicas que hemos utilizado llevan muchísimo tiempo utilizándose para un montón de cosas, para clasificación de documentos, para estudio de innovación léxica en el cine, por ejemplo, o para estudiar otras tradiciones musicales, como el pop, el rock, el blues. Y de hecho, pues aquí en Mallorca sería súper interesante, si tuviéramos una ingente colección de letras, pues ver a lo mejor todo lo que está relacionado con el mundo del by the bot, cómo ha ido evolucionando las letras de la jota, por ejemplo. Eso sería súper chulo. O los fandangos, los boleros, sería muy guay. Pero para eso necesitamos muchos datos y el primer paso es encontrar a folcloristas que se quieran encargar de ir a recoger todos esos datos y además de manera ingente, porque con una recopilación de 200 letras podemos hacer cosas, pero no demasiado. Necesitamos más.
Feina a fer, idò, encara, tot i que la proposta pot estar damunt de la taula, és necessari que hi hagi dades. Com pot ajudar vosaltres, això, la feina que heu fet vosaltres, creus, a preservar o a ensenyar millor el flamenc?
Pues la contribución es clara y es muy interesante. Para enseñar algo, ya sea una lengua, todo lo relacionado con la cultura, para enseñarlo tiene que estar clasificado y preservado. Ya sea una lengua, una forma de tocar la guitarra, una forma de cantar, lo que sea, tiene que estar preservado. Porque si no, cuando tú vas al conservatorio y quieres aprender a cantar por bulerías, ¿cómo puedes leer una partitura de bulerías si nadie se ha encargado de preservar esa partitura, de crearla? De hecho, otros métodos que en el pasado se han aplicado al estudio computacional del flamenco, pues involucran eso, la transcripción de melodías, de canciones, el análisis del compás, la transcripción automática del compás, de la tonalidad. Eso es muy importante. Y ahora la clasificación de letras también, porque imagina que la Biblioteca Nacional de España de repente recibe una colección con 50.000 letras de flamenco. Para poder preservarlas y poder ofrecerlas al público que las quiera aprender, las tiene que clasificar. Y si no tiene ahí a un montón de personas leyéndolas todas, no lo va a poder hacer. Y ahí sigue estando el sesgo de la persona que lee la letra. Entonces, esta clasificación puede ser como un primer filtro, se me ocurriría, para clasificar las letras en grupos, y luego ya un último filtro humano se encarga de extraer, pues a lo mejor, los fallos que tenga el algoritmo y tal, y eso ayuda a su preservación.
I com arribes tu en aquest lligam amb el flamenc? Com arribes a fer una tesi sobre això, a interessar-te tant per aquesta qüestió?
Pues a mí siempre me ha interesado el mundo de las lenguas, me ha interesado muchas cosas, y cuando vine al IFISC a hacer el máster, pues se me abrió la oportunidad de estudiar nuevos abordajes, ¿no?, desde el mundo de los sistemas complejos al estudio del uso del lenguaje, utilizando técnicas de las matemáticas, intuición de la física estadística, cosas de redes complejas y todo eso. Eso ocurre paralelamente a mi interés por el flamenco, que no sé muy bien de dónde viene, porque ni en mi familia, ni en mis amigos, ni en mi lugar de origen hay ninguna tradición flamenca ni ningún gusto por el flamenco. Pero la cuestión es que las dos cosas ocurren a la vez.
Sí.
Y yo empiezo a hacer mi doctorado en cosas de complejidad en el lenguaje, y esto es un proyecto, es una parte de mi doctorado. No estoy haciendo la tesis sobre eso, pero es un proyecto que surge porque tanto a mis supervisores de tesis como a mí nos gusta mucho el flamenco, y dijimos, oye, pues todo esto que estamos aprendiendo vamos a aplicarlo al flamenco, a ver qué pasa. Y vimos esta pregunta que no estaba resuelta, que no se ve que no se había mirado, porque los datos también era complicado de encontrar, lo fuimos buscando tal, y al final salió todo esto, poco a poco.
Què és el que més t'atrau d'aquest pont entre ciència i humanitats? Perquè, a més de la teva tasca com a investigador, combines la teva formació científica amb aquest interès per la filosofia de la ciència, per la música, per divulgar tot això. Ara mateix, en un moment, parlava ja de les jotes i els boleros aquí, vull dir que hi ha com aquest interès, no?, que sembla que a priori haurien de ser dos mons, el que dèiem al principi, molt desvinculats.
Yo creo que es por hacer una observación de cómo es el mundo actual, porque el mundo actual no es que sea multidisciplinar, como se podía pensar hace tiempo, es decir, que hay gente que está muy especializada, cada persona en una cosa, y colaboran en algo. Puede que también haya empezado a ser, o sea desde hace un tiempo, interdisciplinar, es decir, que se están creando nuevas disciplinas o se está estudiando entre la frontera de varias disciplinas para desarrollar nuevos métodos, pero lo que yo creo que el mundo está comenzando a ser ahora es transdisciplinar. Así como era hace varios siglos, que uno era científico, naturalista, estudioso, no era físico de la materia condensada, o químico de un tipo de reacciones, o matemático de soluciones de no sé qué, no, era científico. Pues por las necesidades de la sociedad actual estamos yendo a eso, y es a lo que yo creo que la sociedad va de manera natural, a juntarlo todo y a estudiarlo todo desde un punto de vista holístico, que es el que adopta las ciencias de la complejidad, Y justo eso estamos haciendo justo ahora en este mismo instante, porque estoy aquí en el Santuario de IUC, en Mallorca, en una reunión que hay internacional de investigadores jóvenes en sistemas complejos, que cada año es en un sitio diferente y este año ha tocado aquí. Y es uno de los temas que más estamos hablando, que vamos a un mundo transdisciplinar, que las disciplinas realmente son un constructo social y que el conocimiento es universal. Entonces, la respuesta sería, ¿y por qué no? ¿No? Si es así. Que no, yo no veo que estemos juntando nada, sino que siempre ha estado junto y por algún motivo u otro, por interés de financiación económica o lo que sea, se ha querido separar. Pero es que de manera natural tiende a juntarse. Es que la curiosidad es universal, da igual a donde vaya.
Ens quedem amb aquesta frase, la curiositat és universal, i això ens du investigacions tan curioses i tan interessants com aquesta, que ha investigat els diferents pals, ha classificat els diferents pals del flamenc a través de la intel·ligència artificial, aplicant la intel·ligència artificial, i ho ha fet més enllà de ritmes o tonalitats, només investigant el corpus de 2.000 lletres de cançons de flamenc. Pablo Rosillo, esperam que puguis plantejar molts altres temes tan apassionants com aquest i que ens ho venguis a contar en el futur. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Aquí estaré, qualsevol cosa que tinga us la contaré.
Molt bé, fins una altra. Adéu.
Adéu. Codi Beta.
Anna de la Salut. IB3 Ràdio és formació. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire. Amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Codi Beta. Anna de la Salut.
I no deixem avui l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos perquè, conjuntament amb el Centre d'Estudis Avançats de Blanes, ha desenvolupat un nou marc d'intel·ligència artificial que podria revolucionar la manera com observam i protegim les praderies de Posidònia oceànica. Ja sabem que aquestes praderies tenen un paper fonamental en la protecció del litoral, el suport a la biodiversitat marina i també l'emmagatzematge de carboni. Tot i això, aquests boscos submarins estan desapareixent a un ritme preocupant a causa del desenvolupament costaner, la contaminació i el canvi climàtic. Aquest model que s'ha desenvolupat, s'anomena CAMEL, utilitza tècniques d'aprenentatge profund aplicades a imatges satel·litàries d'alta resolució i així detecta i cartografia automàticament Posidònia oceànica, així com altres hàbitats bentònics amb precisió elevadíssima. I per parlar-ne avui ens acompanya telefònicament un dels responsables de l'estudi, l'investigador científic Àlex Jiménez. Benvingut a Codi Beta.
Hola, moltes gràcies.
Per començar, Àlex, i per aquests oients que potser no estan familiaritzats amb aquest terme, aprenentatge profund, com descriuries aquest tipus d'algoritme?
Sí, bé, l'aprenentatge profund és una forma d'intel·ligència artificial basada en xarxes neuronals artificials que intenta imitar d'alguna manera el funcionament del cervell humà. Explicat de manera molt senzilla, en lloc de donar unes ordres o unes instruccions concretes i precises a l'ordinador perquè es resolgui un problema donat, li donem milions de parells d'exemples de problema i solució perquè aprengui tot sol a partir d'un procés d'optimització que està basat en l'assaig i error, que és el que es coneix com l'entrenament del model.
I el vostre equip ha aconseguit aquest nou marc d'avançaments que podrien ser molt, molt precisos. Què és el que fa? Quina és la novetat o les millores que aporta respecte a aquests mètodes tradicionals de monitoratge que s'havien emprat fins al moment?
Sí, nosaltres hem desenvolupat un model d'intel·ligència artificial que és capaç de detectar diferents tipus de substrats marins, com per exemple les praderies de Posidònia oceànica, a partir d'imatges de satèl·lit. Per entrenar aquest model hem fet servir imatges de satèl·lit de les costes de les Illes Balears i, això és molt important, una cartografia submarina ja existent, prèvia, sobre els fons marins de la costa balear, que és el que ens serveix com a exemple per poder entrenar el nostre model. La principal millora respecte a les maneres de monitoritzar tradicionals seria sobretot la seva escalabilitat. Fins ara, per fer aquestes cartografies submarines es necessitava una enorme quantitat de temps i de recursos. Perquè us feu una idea, des de l'any 2000 a Balears només se n'han fet dues d'aquestes cartografies. En canvi, en el nostre model pot predir la distribució espacial de les praderies de Posidònia, per exemple, en qüestió d'unes poques hores. No? Això ens permetria, en principi, poder fer aquestes cartografies de manera molt més freqüent i també utilitzant molts menys recursos.
I com a curiositat, a part d'aquestes cartografies, m'imagino que són fetes per part institucional, però aquestes imatges de satèl·lit que també utilitzeu, d'on provenen?
Sí, nosaltres les imatges de satèl·lit que hem utilitzat són multiespectrals i provenen d'un proveïdor que es diu Planet, n'hi ha diversos. Nosaltres estem utilitzant aquest sobretot perquè era d'accés, diguem, obert per institucions acadèmiques i ens ha anat molt bé. La majoria de proveïdors són privats i s'han de pagar, però aquestes ens podien sortir gratuïtes. I les imatges que utilitzem de Planet es caracteritzen per tenir una resolució espaial d'uns 3 metres, és a dir, que cada píxel de la imatge correspon a 3 metres per 3 metres, a la realitat, diguem, i 8 bandes espectrals. És a dir, en comptes de tenir només 3 bandes, com per exemple les càmeres de fotos, que funcionen amb RGB, que vindria a ser vermell, verd i blau, les imatges de satèl·lit tenen altres bandes també, en el nostre cas fins a 8, que vindrien a ser com 8 bandes de colors.
Clar, això augmenta clarament la precisió de les imatges després aconseguides que utilitza aquest model. Explica'ns una miqueta, Àlex, com s'entrena aquest model d'intel·ligència artificial perquè pugui fer tot això que ens has contat. Com ho heu fet, com ha estat el procés i quins han estat els principals reptes que us heu trobat al llarg del camí?
Val. Bueno, bàsicament és el concepte de com funciona, seria el concepte d'assaig i error que he mencionat abans. Donat que existeix una cartografia dels fons marins balears, nosaltres podem associar cada un dels píxels de les imatges que tenim, de les costes balears, de les imatges de satèl·lit, a cada píxel podem associar el tipus de fons marí corresponent a partir de la cartografia. Aleshores, tenim una correspondència, no?, entre els valors de les bandes de cada píxel de les imatges, que vindria a ser com el color de cada píxel, i el tipus de fons al que correspon aquest píxel. Aleshores, això ens serveix per entrenar el model, que després de milions i milions de repeticions, no?, acaba aprenent a detectar on hi ha cada tipus de fons a partir del color dels píxels de les imatges. I en quant als principals reptes tècnics, això és una pregunta interessant, senzillament és el temps necessari per entrenar el model. Nosaltres no som Google, no? I l'infraestructura tècnica que tenim és relativament limitada per a aquest tipus d'aplicacions, així que hem necessitat al voltant d'uns 3-4 mesos per poder entrenar el model. Tot i això, podria estar, haver estat molt pitjor. O sigui, l'infraestructura tècnica que tenim està bastant bé per ser un centre d'investigació. Si haguéssim utilitzat un ordinador convencional, no? Un portàtil o un ordinador que qualsevol podria tenir a casa, sí, en comptes de la nostra infraestructura, doncs hauríem d'haver esperat al voltant d'uns 80 anys per Ostres. Tenir el model entrenat. Sí, sí, és una gran diferència.
I si ens posem ja amb aquestes comparatives, no sé si saps si aquest model l'hagués entrenat Google o Meta o OpenAI, quant creus que hauria pogut tardar? Dies?
Segurament, sí, sí, inclús menys. És a dir, nosaltres tenim això, un clúster de computació que se li diu amb milers de nodes, no? Però en empreses com Google o Meta tenen sobretot clústers que funcionen amb GPUs. Nosaltres en tenim poquetes, hi ha problemes de memòria, bueno, en fi, un seguit de problemes tècnics que ells no tenen, i això escalaria moltíssim. Jo crec que en menys d'una setmana probablement s'hagués pogut entrenar el model.
Aquest model l'heu anomenat CAMEL, ho dèiem, supera el 90% de precisió en identificar i delimitar aquestes praderies marines. Com heu definit que realment és aquesta la precisió i què significa tot això en termes pràctics?
Sí, de fet, hi ha diferents maneres, no?, d'avaluar el rendiment d'una intel·ligència artificial. Hi ha diferents mètriques. En aquest cas, la precisió no seria la millor. De fet, nosaltres hem utilitzat un seguit de mètriques, però sí que és la més senzilla d'explicar. Aleshores, utilitzaré aquesta per explicar el concepte. En concret, la precisió és bàsicament el nombre, en aquest cas, de píxels que la intel·ligència artificial o el nostre model prediu correctament, dividit pel nombre total de píxels que has predit, no? O sigui, en termes pràctics, sense ser massa estrictes matemàticament, voldria dir que el 90% de les prediccions que fa el sistema, doncs, que són correctes, són bones.
I, clar, parlàvem, millora molt la precisió, millora molt el temps a l'hora de predir. Això pot transformar la manera en com gestionam i conservam aquests hàbitats marins?
Sí, de fet, nosaltres esperem que sí. La nostra eina té aquest potencial, no?, de ser utilitzada de manera, doncs, relativament freqüent per monitoritzar els fons marins, per exemple, any rere any, no? Tu any rere any, o inclús més rere més, pots utilitzar el model d'intel·ligència artificial que en unes hores et determina la distribució espacial de les praderies de Posidònia. Aleshores, l'avantatge principal és, bàsicament, poder cobrir grans extensions de superfície, no? Per exemple, una bahia sencera o la costa sencera de Mallorca en qüestió d'unes hores en comptes d'anys.
I no sé si s'han posat en contacte amb altres institucions, governs, o si vosaltres teniu planejat fer qualsevol tipus de contacte perquè es pugui accedir a aquestes dades. No sé si ara mateix són dades públiques, si teniu qualque sistema en què es pugui entrar i consultar, més que res per saber si precisament es pot fer una millor gestió, el que comentàvem.
Sí, sí. Bueno, de fet, un dels primers punts és que tot el que hem fet, el nostre model d'intel·ligència artificial, que realment són diversos models que s'utilitzen en conjunt, però tots aquests models són open access, no? O sigui, qualsevol persona realment pot anar al repositori, descarregar-los i fer-los servir. Hi ha uns mínims requeriments tècnics per fer-los servir, però no són exageradament grans. És a dir, amb un ordinador convencional que tingui una certa memòria RAM, el meu que tinc a casa, per exemple, pot córrer aquest model. O sigui, no, entrenar-ho és molt difícil, però utilitzar-lo no ho és tant. I això és públic. I per altra banda, també s'han posat en contacte, doncs, col·laboradors de la iniciativa MedGarden, de la Fundació CleanWave. Aquesta iniciativa consisteix en un projecte de restauració de Posidònia a les Illes Balears, i la nostra eina, doncs, els podria ajudar a monitoritzar l'evolució d'aquest projecte, no? O sigui, obtenint imatges amb una certa freqüència de les zones on ells actuen, en principi es podria anar veient si el projecte funciona bé o no tant, en quines zones està creixent més o menys la Posidònia, d'una manera, doncs, relativament senzilla i amb pocs recursos.
Clar, i deia, això, el servei de tothom, es poden descarregar aquests models en obert, i això no només ens servirà per fer un mapeig, sinó també per detectar aquestes pèrdues o degradacions, perquè ens deies que es podria anar fent amb una certa regularitat, no?, aquests mapejos.
Sí, exacte. Una de les aplicacions interessants, no, d'aquest model seria exactament això. Per exemple, mes rere mes, obtenir una imatge de satèl·lit d'una determinada zona i amb el model d'intel·ligència artificial predir la distribució espacial doncs, de les praderies de Posidònia. Aleshores, quan tu fas la diferència d'aquestes imatges, no, any rere any, pots anar veient doncs, si la superfície de Posidònia està augmentant, està retrocedint, en quins llocs. Una vegada tu observes una pèrdua, aquesta pèrdua ja s'ha materialitzat, no? O sigui, ja has perdut Posidònia en aquell lloc, però almenys pot servir com a indicador d'alguna manera precoç que allà està passant alguna cosa, no?
Sí, quan sigui l'adaptació d'aquesta eina, la capacitat també que té, és elevada. No sé si teniu intenció d'ampliar aquest model o replicar-lo per altres indicadors ecològics, per altres regions, per altres tipus de planta, per altres tipus d'ecosistemes.
Sí, realment es poden fer moltíssimes coses. De fet, models d'intel·ligència artificial com el nostre, no, d'aquest tipus, ja s'estan utilitzant per monitoritzar altres ecosistemes amenaçats, com per exemple en concret els esculls de coral. I segur que en el futur veurem moltíssimes més aplicacions d'aquest estil, no, per monitoritzar tot tipus d'ecosistemes o qualsevol cosa. En concret, nosaltres hem provat d'utilitzar aquest model per determinar la distribució de Posidònia, la distribució espacial de Posidònia en altres zones del Mediterrani, que és un dels punts també forts del nostre model, de la manera en què ho hem construït, que és relativament extrapolable a altres zones. I ho hem provat d'utilitzar-lo a altres zones del Mediterrani i sembla que va prou bé. El tema és que en aquests llocs no coneixem la distribució de Posidònia subjacent, no? Aleshores no pots comprovar del cert com de bé va el model, però una mica aquesta és la gràcia també, ja que no coneixes la distribució de Posidònia en aquests llocs, utilitzar aquest model per, com a una primera aproximació de quina seria aquesta distribució, no? I amb això, doncs, bueno, ara mateix estem fent altres estudis de com afecta l'estrès tèrmic a les praderies, com es fragmenten o no es fragmenten, però bueno, això és un altre tema. Però sí, estem utilitzant-ho en altres investigacions.
Per tant, un model que pot servir també en altres àrees, que s'utilitzarà més enllà, i ja per abans de acomiadar-te et volíem demanar, no sé si a part d'aquest model teniu altres o tens altres projectes en marxa que ens puguis contar i compartir?
Bé, almenys el que més s'assemblaria, no, en aquest tema de Posidònia i tal és aquest que us estava comentant. O sigui, hem utilitzat aquesta intel·ligència artificial per determinar la distribució espacial de praderies de Posidònia a diferents llocs del Mediterrani. I una vegada tenim aquestes dades, no, que en molts, bueno, la majoria d'aquests llocs doncs no es coneixia, no, aquesta distribució subjacent, podem mesurar diferents mètriques espaials d'aquestes praderies, per exemple, la fragmentació, no? Com de fragmentada està, que això estaria relacionat com amb l'estat de salut d'aquestes praderies, i al seu torn, com n'hi ha moltíssimes dades de temperatura del mar des de fa moltíssim temps, podem correlacionar aquest estat de salut de les praderies amb el que anomenem estrès tèrmic, són unes certes mètriques d'acumulació de temperatura, i poder veure doncs, l'efecte bàsicament del calentament en quant a l'estat de salut de les praderies.
Àlex Jiménez, investigador científic que aplica habitualment aquestes tècniques computacionals en qüestions d'ecologia i ara han tirat endavant aquest model anomenat CAMEL, que utilitza tècniques d'aprenentatge profund aplicades en aquestes imatges satelitàries per detectar i cartografiar la Posidònia i altres hàbitats. Moltíssimes gràcies per passar per Codi Beta, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Fins una altra.
Adéu.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui posant punt i fem una mirada enrere fins al 27 de gener de 1972, data en què començava la producció de la Magnavox Odyssey, considerada la primera videoconsola domèstica de la història. Dissenyada per l'enginyer Ralph Baer, la Magnavox Odyssey va ser el primer aparell que permetia jugar a videojocs connectant-lo directament a la televisió. Això que ara ens sembla tan normal i fins i tot diríem que una miqueta antiquat. Evidentment, però, els jocs d'aquell moment eren molt diferents dels d'avui. No hi havia so, no hi havia color, no hi havia processador i els gràfics eren simplement formes blanques que es movien per la pantalla. Per donar sensació de color i de detall, aquest aparell, aquesta Magnavox, incloïa làmines de plàstic transparents que s'aferraven a la pantalla del televisor. De fet, cada joc tenia la seva pròpia làmina. Un dels jocs més populars simulava un partit de tennis i precisament aquesta idea inspiraria després el famós Pong d'Atari. Però no només això, aquesta consola seria el punt de partida del món gamer i després arribarien consoles que marcarien un abans i un després. L'Atari, que ara mencionàvem, que va dur els videojocs a milions de llars, la Nintendo, que als anys 80 va revitalitzar la indústria i va crear icones com Mario Bros, o la PlayStation, que als anys 90 va popularitzar jocs en 3D i l'ús del CD i que en edicions posteriors seria la consola més venuda de la història. Tot i que la Magnavox no va ser un gran èxit comercial, sí que va obrir la porta a una indústria que avui mou milers de milions d'euros i forma part de la cultura global. Amb aquest apunt, posant a punt el codi beta d'avui, Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play your video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. And baby, now. Bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild darts, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun. Playing video games. It's you, it's all for you. Everything I do, I'll tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. Only with living if somebody is loving you. Baby, now you do. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do.
do.